Bon dia. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas critica la Generalitat que hagi tirat endavant l'audiència pública de la variant sense que la consellera hagi vingut a parlar amb ells en persona.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No és acceptable això. No és acceptable que tu el que rebis és un enllaç i punt. I més amb una qüestió, home, que necessita doncs, de molta empatia, necessita acompanyament. És que posis una oficina, ja, no només dic per la Vall d'en Bas, posis una oficina que la gent pugui preguntar, pugui entendre, pugui veure els documents. Això és el mínim, perquè si no, ho sento, és com un insult a les persones, no pot ser, és una cosa molt sèria. Molt seriosa. I si estan tan segurs, doncs han d'estar tranquils si diuen que és perfecte, perquè vinguin a explicar-ho.
És Lluís Amat, l'alcalde sortint de la Vall d'en Bas. El sorprèn que el Departament de Territori tingui tan clar el projecte en relació a la inundabilitat i mantenir bé els aqüífers. Tampoc estan d'acord amb les mesures compensatòries i asseguren que caldria que la Generalitat habilités una oficina perquè tothom qui ho volgués pogués anar a resoldre els dubtes relacionats amb aquesta infraestructura. De seguida repassem i ampliem aquest i altres temes. També donarem altres punts de vista en aquest informatiu d'avui dimarts 22 de juliol del 2025. Un informatiu on ara mateix ampliem informació en titulars.
El dia en 4 minuts.
Per tant, l'avaluació és molt positiva perquè vol dir que un cop aquesta audiència s'hagi esgotat, hi haurà l'aprovació definitiva del projecte i l'inici del concurs públic de la licitació pública per iniciar les obres.
És l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. L'Ajuntament d'Olot celebra que el projecte de la variant passi a audiència pública i diu que presentarà al·legacions relacionades amb el tram que ha de passar per l'Hostal del Sol. Agustí Arbós celebra els terminis optimistes que ha marcat la Conselleria de Territori. Esperen, almenys, que durant el 2026 comencin les obres. I en aquest sentit, també l'Ajuntament de les Preses celebra que el projecte de la variant avanci fases. L'alcalde Albert Danés assegura que necessiten la variant per reduir el trànsit de la travessera de les Preses i també per millorar la seguretat. Diuen que presentaran al·legacions relacionades a millorar la qualitat de vida dels veïns de Codella, però n'ha de passar la via.
Que és una bona notícia perquè vol dir que la variant avança, el projecte doncs, ja està informat favorablement, per tant doncs, és el següent pas que toca, el faran ja, vull dir, s'està començant ja a obrir ara el període, per tant jo crec que són bones notícies, vol dir que tot avança i tot va sobre el camí.
I Santa Sabina i Sant Valentí tornen a la façana de la Basílica de Sant Esteve d'Olot. Aquest matí els amics de Sant Esteve i Santuari d'Altura han tancat un cercle de gairebé 100 anys, retornant les imatges a les fornícules de la façana de Sant Esteve. Cadascuna d'elles mesura 2 metres i 70 centímetres i pesen uns 180 quilos.
És molt important perquè després de molts anys i de lluites i col·laboracions i ajudes de part de tothom s'ha aconseguit posar les escultures que faltaven i mantenir el gran patrimoni que tenim aquí a Olot.
Ens ha ajudat molta i molta gent, però molta. Per això hem lograt poder fer aquest projecte i acabar-ho. A més, ha tardat uns 5 anys, més o menys, tenir-ho tot lligat i ho hem fet per parts dintre del que hem pogut. Ara, cal remarcar l'ajuda de tothom, de tot el filigresos, l'Ajuntament, la Diputació, ens ha ajudat moltíssima gent, de la qual agraïm molt.
Són alguns dels membres dels Amics de Sant Esteve, Amat Lageres i Manel Mas. Més notícies, l'Associació Senegalesos d'Olot celebra una conferència per parlar sobre l'educació tant catalana com senegalesa. Aquesta és la darrera trobada per part de l'associació que busca apropar la cultura senegalesa a la gent de la comarca. A part d'això, també han dut a terme tasques de preservació de la cultura i també de la identitat. El president de l'associació és Nourou Autal.
El primer tema és el conferencia, el tema será hoy en la educación, porque hemos visto la educación es un tema muy muy importante, porque sobre todo la educación es casi como dice el señor Nelson Mandela, es el motor del desarrollo, por eso hemos elegido este tema.
I en cultura, el grup La Baula, en plena de música folclòrica als Hostalets d'en Bas, Cançons a l'Ombra és el disc que ha presentat i té la intenció de donar a conèixer antigues cançons que s'hagin quedat oblidades. Aquesta proposta forma part del cicle de concerts d'estiu de la Vall d'en Bas. Aquesta setmana hi haurà una proposta de piano a quatre veus a l'església de Sant Esteve d'en Bas. Ho explica la cantant i membre del grup La Baula, Patrícia García.
aquesta proposta que presentem doncs, és una cerca de cançons que han quedat amagades en cançoners i en calaixos durant molt de temps, i el que hem volgut fer doncs, és treure-les a la llum. Per això la nostra proposta es diu Cançons a l'ombra, i el que hem volgut doncs, és donar-les a conèixer i que la gent les pugui acabar cantant un dia o altre.
I avui en l'àmbit esportiu, el Garrotxí Genís Grau acaba en 47a posició al Campionat d'Europa de Triatló Sprint a Melilla. Després del top 25 que va aconseguir l'última prova a Hongria, el de Castellfollit de la Roca no ha estat al seu millor nivell en una prova en què l'exigència ha estat la màxima protagonista. Més notícies d'esports, el Club Natació Castellfollit s'imposa a la segona jornada de la Copa Pirineus. Aquesta jornada precisament s'ha dut a terme a Castellfollit de la Roca i ha competit el Club Natació Castellfollit, el Club Natació Besalú, el Flaçà i la Jonquera, els únics clubs de la província de Girona que tenen piscina descoberta. El president del Club Natació Castellfollit és Pere Vilà.
Seria competició en què podem dir, tot i que, per exemple, el cas del Club Natació Castellfollit, que també portem activitat a l'hivern, doncs la principal funció és que a l'estiu molts d'aquests nois, noies, nens, nenes que estimen el seu club, sigui el club que sigui, volen competir encara a nivell competitiu, diguem, com una competició com aquesta. Jo crec que és una bona manera de poder promocionar el que és l'esport de la natació.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I a Catalunya, Espanya, el món avui és notícia tot això. Educació publica una nova llista de docents després d'admetre errors en les adjudicacions. La nova adjudicació afecta 2.898 docents, que és a dir, el 5% del total. El Congrés tanca el curs amb un ple que servirà a Sánchez per mesurar els seus suports. Està previst que s'aprovi la modificació del reglament de la cambra, que passarà a dir-se simplement Congrés, mentre que el PSOE haurà de lluitar per tirar endavant el decret antiapagades. El govern preveu tancar 13 abocadors de residus municipals en 10 anys, a canvi caldrà reciclar més, adaptar les actuals infraestructures de residus i incrementar també una mica la incineració. Joana Ribas entrega el seu fill al pare després que el Tribunal Constitucional no ho hagi aturat. La mare, visiblement afectada, ha arribat al punt de trobada amb el menor d'11 anys que no vol tornar amb el seu pare. En successos troben morts els dos joves desapareguts al riu Segre, Camarasa. Dos adults van desaparèixer dilluns al vespre a prop de la zona de bany del riu a la localitat de la Noguera. 5 persones detingudes per agredir una persona transsexual a Barcelona. Els arrestats, 3 dones i 2 homes, van colpejar i arrossegar la víctima mentre enregistraven l'atac amb l'objectiu de difondre'l a les xarxes socials. I en l'àmbit internacional, almenys 27 morts en estavellar-se un avió militar contra una escola a Bangladesh. Una caça de la Força Aèria ha tingut un accident mentre feia un vol d'entrenament i ha impactat contra un centre escolar de la capital del país, a Dhaka.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després d'un matí assolellat, però també amb alguns núvols baixos a la comarca d'Osona, doncs el dia es presenta variable pel que fa a la tarda, no descartem alguna gotellada a l'interior, no és una situació avui de pluges i tempestes, però sí que el temps canviarà. La nit una mica més fresca, una mica freda en punts del Pirineu, hem baixat a 7 graus a Das, 8 a Puigcerdà i a Molló, 6-7 graus a Núria i a la Tosa, Camprodon 11 de mínima, Olost 13 i a Vic i a Olot una mínima de 15. Bé, de dia no farà una calor excessiva, màximes de 25-27 fins als 30-31, i es va arribar als 30-31 graus de màxima cap a la Selva, Pla de l'Estany, punts a l'Alt Empordà, això es repetirà. I canvis que ens arriben demà ja amb algun ruixat matiner comarques interiors, dia variable, mig ennuvolat, de nit puja una mica la temperatura, hi haurà més núvols, però en canvi de dia notarem una refrescada i aquesta refrescada es notarà més de cara a dijous i divendres. Ens venen dies fluixos de calor. A ple juliol, a plena canícula, sembla estrany poder anunciar això després de tants anys que hem tingut juliols molt forts de calor, o aquest mateix, que va començar també molt fort els 8 o 10 primers dies. Doncs ara afluixa la calor, hi haurà llocs on costarà passar dels 24-25 de dia, i bé, doncs ja demà, aquest dimecres, tempestes que a la tarda podran ser fortes a comarques interiors, amb pedra o calamarsa, potser menys probables cap a l'Empordà, Gironès i Pla de l'Estany, però vaja, estem amb alerta d'una tempesta que pugui deixar 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I dijous segueix refrescant, poca calor i nits fredes al Pirineu. I a més, seguirem amb ruixats i tronades.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas critica la Generalitat que hagi tirat endavant l'audiència pública de la variant sense que la consellera hagi vingut a parlar amb ells en persona. El sorprèn que el Departament de Territori tingui tan clar el projecte en relació a la inundabilitat i mantenir bé els aqüífers. Tampoc estan d'acord amb les mesures compensatòries i asseguren que caldria que la Generalitat habilités una oficina perquè tothom qui ho volgués pogués anar a resoldre els dubtes relacionats amb aquesta infraestructura. Gerard Puigdemont.
A l'Ajuntament de la Vall d'en Bas no han agradat gens ni mica les darreres declaracions fetes per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ni l'anunci de portar audiència pública al projecte de la variant. Asseguren que fa més d'un mes van demanar reunir-se amb la consellera i que encara estan esperant. Creuen que la documentació del projecte és intel·ligible, genera dubtes i demanen a la Generalitat que vingui a explicar el projecte al territori. Lluís Amat és l'alcalde sortint de la Vall d'en Bas.
No és acceptable això. No és acceptable que tu el que rebis és un enllaç i punt. I més amb una qüestió... Home, que necessita doncs, de molta empatia, necessita acompanyament. És que posin una oficina, ja, no només dic per la Vall d'en Bas, però una oficina que la gent pugui preguntar, pugui entendre, pugui veure els documents. Això és el mínim, perquè si no, ho sento, és com un insult a les persones, no pot ser. És una cosa molt sèria, molt seriosa. I si estan tan segurs, doncs han d'estar tranquils si diuen que és perfecte, perquè vinguin a explicar-ho.
Admeten que sí s'han pogut reunir amb responsables de l'ACA, però no entenen la tranquil·litat que té la Generalitat, diuen, en relació a la inundabilitat del terreny per on ha de passar la carretera i per les conseqüències hídriques que pot tenir tirant davant la variant pel que fa als aqüífers. Diuen que tenen molts dubtes i posen d'exemple el fet que el fals túnel d'Avern Tallat primer tenia informes desestimats per l'ACA i ara no. Magda Roca és l'alcaldessa entrant de la Vall d'en Bas.
Ens fa patir més aquesta tranquil·litat que van dient que tot anirà bé, que no pas que ens posessin, no, sobre la taula els problemes reals que pot significar, no, tocar un aqüífer, tocar tot aquest post de Ribera, tocar tot el que està, no, programat que aquesta carretera destrossi. Estem parlant d'un territori que ningú té les garanties al 100%, i que, bueno, i pretendre fer veure doncs, que d'alguna manera això és un projecte tancat i amb zero problemes, crec que és enganyar-se i que ens estan enganyant d'alguna manera.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas també creu que les mesures compensatòries estan mal valorades, que n'han demanat una revisió i que no els han fet retorn. Posen d'exemple totes aquelles mesures de millora, per exemple, a la zona de la parcel·lària. El que tampoc comparteixen des de l'equip de govern de la Vall d'en Bas són els terminis que la consellera ja ha posat sobre la taula pel que fa a l'inici de les obres.
Deixeu-m'ho dir així, no s'és rigorós a l'hora de fer segons quines declaracions. Jo vull creure, de debò, ho dic sincerament, que pot haver estat un error, però no es pot dir, perquè vaig sentir les últimes declaracions de la consellera, que aquest gener ja començarà les obres. Això és impossible. És impossible. Perquè això crea un neguit a tothom. Tant qui vol aquesta estructura, sigui com sigui, qui no la volem...
Per tots aquests motius, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas també presentarà desenes d'al·legacions durant el període d'audiència pública. Durant anys, algunes associacions, com Salvem les Valls o més recentment Activall, han criticat també el projecte que presenta la Generalitat.
I encara pel que fa a la variant, l'Ajuntament d'Olot celebra que el projecte de la variant passi a audiència pública i diu que presentarà al·legacions relacionades amb el tram que ha de passar per l'Hostal del Sol. L'alcalde Agustí Arbós celebra els terminis optimistes que ha marcat la Conselleria de Territori. Esperen, almenys, que durant el 2026 comencin les obres. Òscar Gravalosa.
Per l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, l'anunci de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de portar el projecte de la variant a audiència pública suposa una bona notícia.
Per tant, l'avaluació és molt positiva, perquè vol dir que un cop aquesta audiència s'hagi esgotat, hi haurà l'aprovació definitiva del projecte i l'inici del concurs públic de la licitació pública per iniciar les obres.
Paneque va assegurar als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot divendres passat que el mes de gener o febrer ja es poden veure màquines treballant sobre el terreny. Des de l'Ajuntament d'Olot celebren que la Generalitat sigui optimista pel que fa als terminis de l'execució de l'obra.
Consellera, fa pocs dies parlava dels terminis, uns terminis optimistes. Veurem, nosaltres tenim esperances de que puguin complir-se, tal com deia la consellera, de que per tant l'any que ve comencin les obres. Nosaltres sabem que aquests terminis per temes de contractació pública solen allargar-se, per tant, per això nosaltres prudentment sempre diem que mitjans de l'any que ve, finals de l'any que ve, poguessin començar realment a veure obres, no adjudicades, sinó a veure maquinària i començar les obres de la variant.
Durant l'audiència pública, l'Ajuntament d'Olot també presentarà un seguit de consideracions, les quals asseguren que des del Departament de Territori estan informats, per tal de millorar la previsió d'obres que es té a la zona de l'Hostal del Sol.
La majoria són elements molt tècnics i alguns elements, diguem, de millora de la separació i insonorització de la carretera al tram de l'Hostal del Sol.
Un dels objectius de l'Ajuntament d'Olot amb la construcció de la variant és reduir el trànsit de l'Avinguda Sant Jordi, per on diàriament passen camions de gran tonatge.
I l'Ajuntament de les Preses també celebra que el projecte de la variant avanci fases. L'alcalde Albert Danés assegura que necessiten la variant per reduir el trànsit de la travessera de les Preses i per millorar la seguretat. Diuen que presentaran al·legacions relacionades a millorar la qualitat de vida dels veïns de Codella, però no ha de passar la via.
Per l'alcalde de les Preses, Albert Danés, que la variant avanci a la fase d'audiència pública també suposa una bona notícia pel municipi.
Que és una bona notícia perquè vol dir que la variant avança, el projecte doncs, ja està informat favorablement, per tant doncs, és el següent pas que toca, el faran ja, vull dir, s'està començant ja a obrir ara el període, per tant jo crec que són bones notícies, vol dir que tot avança i tot va sobre el camí.
L'alcalde de les Preses diu que el seu municipi no pot aguantar més temps amb el volum de trànsit actual i que aquesta infraestructura fa molta falta, tal com ja han manifestat associacions del poble com l'associació Les Preses 2020-2030.
Les Preses ja és una infraestructura doncs, demanada des de fa molts i molts anys. Tenim un volum de trànsit molt gran a la travessera del nostre municipi. I ja no només és allò que vulguem dir no, que no passin tant de cotxes, sinó que és un tema ja de seguretat i de convivència doncs, de tots els veïns i veïnes. Nosaltres necessitem la variant, necessitem doncs, reduir aquest volum de trànsit de la travessera. Evidentment el nostre poble canviarà en quant a mobilitat i canviarà doncs, en quant a qualitat de vida un cop estigui fet aquesta variant, i és una cosa doncs, demanada des de fa molts i molts anys per l'Ajuntament de les Preses, per tots els veïns i veïnes.
L'Ajuntament de les Preses també presentarà alguna al·legació abans del 30 de setembre, especialment en qüestions tècniques de l'obra a la part de Codella, però n'ha de passar a la futura carretera.
I que els veïns i veïnes es van manifestar doncs, algunes preocupacions, que realment seran les al·legacions que presentarem nosaltres. Bàsicament són al·legacions d'impacte visual i d'impacte sonor, vale? De lo que és l'antena i la part del viaducte, doncs que sí que hi ha un parell de dubtes, que ja els hem parlat amb el departament, que a més ens han dit que podem fer les al·legacions, ho tindran en compte, però sí que nosaltres les volem fer, tenim ganes de fer-les per tal de millorar doncs, aquest benestar doncs, quan hi hagi la futura variant doncs, construïda.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Santa Sabina i Sant Valentí tornen a la façana de la Basílica de Sant Esteve d'Olot. Aquest matí, els amics Sant Esteve i Santuari d'Altura han tancat un cercle de gairebé 100 anys, retornant les imatges a les fornícules de la façana de Sant Esteve. Cadascuna d'elles mesura 2 metres i 70 centímetres i pesen 180 quilos.
Gairebé un segle després, Sant Esteve ja torna a tenir els tres sants a les fornícules de la façana principal. Fa una mica més d'un any, els amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura van aconseguir col·locar Sant Esteve i aquest matí s'han col·locat les imatges de Sant Sabina i Sant Valentí. D'aquesta manera es restitueix del tot la història d'unes imatges que van ser destruïdes durant la Guerra Civil, l'any 1936. En parlen Amat Gaseres i Manel Mas, membres dels Amics de Sant Esteve.
És molt important perquè després de molts anys i de lluites i col·laboracions i ajudes de part de tothom, s'ha aconseguit posar les escultures que faltaven i mantenir el gran patrimoni que tenim aquí a Olot.
Ens ha ajudat molta i molta gent, però molta. Per això hem lograt poder fer aquest projecte i acabar-lo. A més, ha tardat uns 5 anys, més o menys, tenir-ho tot lligat, i ho hem fet per parts dintre del que hem pogut. Ara, cal remarcar l'ajuda de tothom, de tot el filigresos, l'Ajuntament, la Diputació, ens ha ajudat moltíssima gent, de la qual agraïm molt.
Les imatges s'han fet a l'art cristià, seguint els models aquest cop de Traiter per fer Santa Sabina i de Fluvià per fer Sant Valentí. Al seu moment per fer Sant Esteve es van seguir els models de Joan Ferrés. Sant Valentí i Santa Sabina són lleugerament més petits que Sant Esteve, mesuren 2,70 m i pesen 180 quilos cadascun. Fa uns anys es van fer millores a la teulada interior de la basílica, l'any passat es va col·locar Sant Esteve i avui han tornat a lloc Santa Sabina i Sant Valentí. D'alguna manera s'ha tancat un cercle. En parla mossèn Pere Domènech.
Un dia, diguem-ne, històric, i també que és un motiu de molt de goig i de gratitud, fins, jo diria, parroquial i ciutadana, que puguem tenir les tres imatges a la façana, que en comptes de veure-hi els tres buits, puguem veure les imatges doncs, que hi havien sigut i que hi poden tornar a ser.
Des de l'Ajuntament d'Olot valoren la perseverança que han tingut els membres de l'Associació Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura per arribar fins aquí i creuen que les noves imatges poden aportar un valor afegit a la ciutat. En parla Niol Sellabona, regidor de Serveis Urbans a l'Ajuntament d'Olot.
Jo crec que és aquest patrimoni que tenim a la ciutat i el que tenim hem d'intentar poder-lo mantenir en les millors condicions possible i posar-lo en valor. I la col·locació d'aquests sants a la façana el que fan és donar encara més valor a la Basílica de Sant Esteve i per tant doncs, estem convençuts que sí, que a part de restituir aquesta façana amb la col·locació dels sants, serà un atractiu més que tindrà la ciutat i segur que hi haurà gent que aprofitarà per visitar-nos i també doncs, veure la imatge d'aquesta nova façana amb les fornícules, doncs, ara sí, amb els seus sants.
Cadascuna de les imatges col·locades aquest dimarts costen 20.000 euros, que s'han aconseguit principalment gràcies a donacions de gent anònima.
I l'Associació Senegalesos d'Olot celebra una conferència per parlar sobre l'educació tant catalana com senegalesa. Aquesta és la darrera trobada per part de l'associació que busca apropar la cultura senegalesa a la gent de la comarca. A part d'això, també han dut a terme tasques de preservació de la cultura i també de la identitat.
El 2003 es va fundar l'Associació Senegalesos d'Olot amb l'objectiu d'apropar la comunitat senegalesa a la gent de la comarca. Tot i que el 2008 va aturar les seves activitats a causa de la crisi, el 2021 van reactivar i des de llavors han anat organitzant actes per avançar el seu objectiu. Aquest any han dut a terme una conferència sobre l'educació, ja que, segons diu el president de l'associació, Nouru Autal, és el motor del desenvolupament.
El primer tema és el conferència, el tema serà avui en l'educació, perquè hemos visto l'educació és un tema muy, muy importante, perquè sobretot l'educació es casi como dice el señor Nelson Mandela, es el motor del desarrollo. Por eso hemos elegido este tema.
Nouru també remarca que l'associació és molt important a l'hora de preservar la seva cultura, ja que la majoria dels senegalesos són musulmans i, per tant, no poden cremar els cossos dels seus difunts. Aquí és on intervé l'associació, ajudant a tornar les restes al Senegal perquè se'ls pugui enterrar seguint els seus costums. A part d'això, la seva influència també juga un paper important en la identitat dels seus membres, segons explica.
El segon objectiu és conèixer-ne tot, perquè antes aquí nadie no sabia quién es quién es. Somos todos morenos, ¿verdad? Pero puedo encontrar un chico que es de Senegal y tampoco lo sabe. Pero después hemos creado la asociación. Ya sabemos si este es un senegalés, o es un de Gambia, o es de Mali, o lo que sea. Por eso la asociación es muy, muy importante para nosotros.
Finalment, Nouru afegeix que des de l'associació també pretenen preservar la seva tradició i cultura. Explica que els senegalesos són gent que s'ajuden tots entre ells i aquesta és la base sobre la qual es fonamenta l'associació.
I pel que fa a la cultura, el grup La Baula, en plena de música folklòrica als Hostalets d'en Bas, Cançons a l'ombra, és el disc que ha presentat i té la intenció de donar a conèixer antigues cançons que s'hagin quedat oblidades. Aquesta proposta forma part del cicle de concerts d'estiu de la Vall d'en Bas. Aquesta setmana hi haurà una proposta de piano quatre veus a l'església de Sant Esteve d'en Bas, Néstor Carvajal.
Aquest divendres Divendres ha vingut el grup La Paula als Hostalets d'en Bas amb motiu dels concerts d'estiu de la Vall d'en Bas. Aquest grup es dedica a la música folklòrica catalana i ha presentat el seu últim disc, Cançons a l'ombra, que intenta recuperar cançons antigues oblidades i treure-les a la llum per revitalitzar el repertori de música catalana tradicional. Així ho explica la cantant i membre del grup La Paula, Patrícia García.
La proposta que presentem és una cerca de cançons que han quedat amagades en cançoners i en calaixos durant molt de temps, i el que hem volgut fer és treure-les a la llum. Per això la nostra proposta es diu Cançons a l'ombra, i el que hem volgut és donar-les a conèixer i que la gent les pugui acabar cantant un dia o altre.
El festival les darreres setmanes ha tingut altibaixos. La primera jornada va ser molt positiva, emplenant Cantrona amb The Humphries Quartet, un grup de música barbershop, tot i que la setmana següent es va cancel·lar el concert per inestabilitat meteorològica i ja s'està treballant per recol·locar en un altre dia la proposta. La portaveu de la Junta de l'Associació Musical de la Vall d'en Bas, Anaïs Masllorens, explica la proposta d'aquesta setmana.
Vindrà en Lluís Vilamajor, que és un dels directors que treballa colze amb colze amb en Jordi Savall, i vindrà acompanyat de 4 cantants i un pianista que ens faran... Ells es dediquen a fer música antiga i serà un concert a piano i 4 veus a l'església de Sant Esteve d'en Bas. I que la característica d'aquest concert no només és perquè és gratuït i perquè tenim el plaer de poder acollir en Lluís Vilamajor.
Masllorens destaca l'oportunitat d'assistir gratuïtament als assajos oberts a tot el públic, tant el divendres com el dissabte.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I avui en esports, fa poc més de 2 setmanes, el triatleta garrotxí Genís Grau va competir a la Copa del Món de Triatló que es va celebrar a Hongria. Aquest mes de juliol ha estat més que exigent per al de Castellfollit de la Roca, que després d'aconseguir una 24a posició a Tisauç-Baros, havia de competir al Campionat d'Europa de Triatló Sprint a Melilla, que precisament s'ha celebrat aquest cap de setmana. En aquest europeu, Genís Grau no ha estat al seu millor nivell, ja que ha fet un temps de 56 minuts i un segon, que l'han portat a situar-se en 47a posició. Aquest campionat consta d'un circuit de 750 metres de natació, 4 voltes en bicicleta amb un total de 19,2 quilòmetres i, finalment, és una volta corrent amb un total exacte de 5 quilòmetres. A més, la temperatura i la humitat han estat els protagonistes d'aquesta prova. En aquestes 3 distàncies, Grau ha fet 9 minuts i 2 segons amb la natació, 28 minuts i 28 segons en bicicleta i 16 minuts i 56 segons en els 5 quilòmetres corrent. Qui ha aconseguit guanyar en elitement ha estat l'italià Alessio Crociani, amb un temps que no arriba als 52 minuts. Segona posició per l'israelià Shachar Shagif, amb 52 minuts i només 4 segons, i tanca el podi el noruec Sebastian Wernersen, amb 52 minuts i 19 segons. El primer espanyol ha estat Alberto González García, que ha aconseguit un temps de 52 minuts i 44 segons i ha aconseguit una 8a posició. Ara, el de Castellfollit de la Roca necessita descansar i agafar forces pels pròxims reptes que tingui i tornar a aconseguir arribar al millor nivell per apropar-se al podi i a les primeres posicions. Encara en esports, el Club Natació Castellfollit s'imposa a la segona jornada de la Copa Pirineus. Aquesta jornada, precisament, s'ha dut a terme a Castellfollit de la Roca i ha competit el Castellfollit, el Besalú, el Flaçà i la Jonquera, els únics clubs de la província de Girona que tenen piscina descoberta. Fa més de 60 anys que els clubs amb piscina exterior descoberta de les comarques de Girona s'uneixen per gaudir de la Copa Pirineus. Enguany són més de 200 els nedadors i nedadores que s'han donat cita en les dues primeres jornades. Aquesta segona jornada s'ha dut a terme aquest cap de setmana a Castellfollit de de la Roca. Hi han participat el mateix Club Garrotxí, el Besalú, el Flaçà i també la Jonquera. Aquesta segona jornada de la Copa Pirineus l'ha aconseguit guanyar el mateix Club Natació Castellfollit, que s'ha imposat en la majoria de les proves. El president del Club Natació Castellfollit és Pere Vila.
Aquesta competició en què podem dir, tot i que, per exemple, el Club Natació Castellfollit, que també portem activitat a l'hivern, doncs la principal funció és que a l'estiu molts d'aquests nois, noies, nens, nenes, que estimen el seu club, sigui el club que sigui, volen competir encara a nivell competitiu, diguem, com una competició com aquesta. Jo crec que és una bona manera de poder promocionar el que és l'esport de la natació.
Un dels atractius d'aquesta copa és la diversitat de nivells que pot haver-hi en les diferents proves, ja que és una competició amateur. A més, l'objectiu, a part de competir entre els diferents clubs i intentar guanyar, és el de posar manifest la necessitat que tenen alguns clubs de pobles petits de poder disposar d'una piscina coberta per a poder dur a terme la pràctica de la natació durant l'any. Vila explica que pel que fa a la piscina de Castellfollit de la Roca no hi ha hagut gaires avenços per a poder-la fer coberta.
Avenços ben pocs, vull dir, som un club molt limitat en què, tot i fer molta activitat a l'hivern, hem de ser un club que hem de buscar piscina coberta. El Condició Castellfollit, per poder mantenir tota la seva infraestructura esportiva, ens veiem obligats a anar de lloguer, sigui Olot, Sant Pere de Torelló, sigui Torremirona, Navata, o sigui a Manlleu. Clar, això fa pujar econòmicament un pressupost bastant elevat.
Ara queden només dues jornades per acabar la 66a edició de la Copa Pirineus. El pròxim 26 de juliol es durà a terme a la Jonquera a les 5 de la tarda i el 2 d'agost Besalú acollirà l'última jornada a la mateixa hora. Tot i això, l'activitat de la natació a la comarca no s'atura perquè també hi haurà el 65è Challenge David Moner, on també participen aquests 4 equips que tenen piscina descoberta. I això és tot de l'informatiu d'avui, dimarts 22 de juliol d'aquest 2025. Recordeu que, com sempre, podeu seguir actualitzats i podeu tenir més informació a la nostra pàgina web, a garrotxadigital.cat, i, òbviament, també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.